puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Como cada quincena iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Enrique. Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
¿Qué contenido desarrollaremos hoy en nuestro Norte es el Sur?
El tema de hoy va a consistir en fer la segon part del resum que vàrem començar el programa passat i que vàrem veure que no ens donava temps a fer-lo tot i vàrem pensar que el dividíem. I avui va ser la segon part. Comencem el 14 de setembre, quan hi van entrevistar a Carmela Porta, brigadista en El Salvador, que ha estat este any, en el mes d'agost, acompanyant i treballant en l'organització Nuevo Amanecer.
He estat ahí, en El Salvador, una setmana, en el centre infantil, treballant en els xiquets, en els professors, per a veure un poquet com portaven un poquet l'educació, l'alimentació, perquè tenien programes de tot, de salut. I després vaig estar també en la zona de baix del Bajo Lempa, també vaig estar una setmana, també en centres de desenvolupament infantil. Això sobretot vaig estar a dues setmanes. I després també vaig acompanyar, per exemple, un dia a temes de salut, un altre dia a temes de seguretat, segons les necessitats ens dèiem d'acompanyar.
El 5 d'octubre van rebre a la companya del programa, que vosaltres ja conegueu, Carmen Salabert, que havia estat 3 mesos en Guatemala i vos va comentar la seva experiència en aquell país.
En un dels viatges que jo vaig fer fa 3 anys, vaig estar en una ONG que és xicoteta, perquè jo coneixia que l'havien format, i vaig anar en ells al lloc este on hem estat, i em va agradar la tasca que estaven realitzant, perquè era en un lloc que no hi havia gent treballant, un 90% seran indígenes, i hi havia molts pocs mitjos, després era un lloc un poc inhòspit. Me va fer perquè vaig pensar que era un lloc on no hi havia gent i que podríem treballar i podíem fer alguna cosa.
Quin lloc era ese?
El lloc concretament on estàvem se diu Rasurxa i és un municipi del departament de l'Alta Verapaz.
Estàveu fixes allí o se menjàveu per a tres llocs?
Nosaltres estàvem assentades allà en Rasurxa on teníem la vivenda, que era de la ONG. I després des d'allí pues, es desplaçàvem a les comunitats del voltant.
Quin treball realitzàveu?
En part, l'altra companya, que anàvem juntes, donava alfabetització amb el mètode de Paulo Freire. I jo els donava tallers d'igualtat, participació, autoestima, violència de gènere, cada una en el que teníem experiència i hem treballat així.
Per què vareu llegir aquest treball en concret?
Jo la veritat és que sempre teníem la il·lusió de treballar amb dones perquè pensàvem que era el sector més marginat. Perquè les dones indígenes estan triplement marginades. Sempre s'ha dit que per dones, per pobres i per indígenes. Hem pogut observar que hi ha una altra marginació añadida i és el ser rural. El 12 d'octubre vàrem rebre en el programa Isabel Marco i Isabel Barón, que són dos que formen l'equip de l'agenda que se confecciona en CESALA. Ens varen explicar un poc quins són els objectius i què és el que pretén aquesta agenda.
La idea sorgeix d'una companyera que va plantear en l'assemblea de CESALA fer l'agenda per a dues coses. Per una, denunciar e informar el que ocorre en els països de Latinoamèrica i Àfrica. I per altre lado, aconseguir un apoyo económico para el trabajo político de las organizaciones populares, un trabajo que no tenía ni tiene financiación y que lo hacen las organizaciones con las cuales CESALA ya venía trabajando desde hacía tiempo.
El objetivo fundamental de la agenda es reflejar la razón de ser, el sentido y el quehacer cotidiano de nuestro colectivo, de CESALA. Como ha comentado Isabel, surge hace ya mucho tiempo, a final de los años 80, surge en el calor de la Revolución Sandinista y de ahí apoyando en su momento todo lo que era la insurgencia social que supuso el sandinismo y luego sucesivamente todos los movimientos de diferentes países, sobre todo de América Latina y África, que a su vez provocaron un poco una transformación social, la emancipación de regímenes dictatoriales. Entonces, el objetivo básico, como ya decimos, es reflejar esto y, por supuesto, denunciar las nuevas formas de colonialismo en estos países del sur. Es decir, cómo a través de un comercio desigual, las transnacionales, muchísimas son de origen español, ya sabéis, el Repsol, BBVA, Endesa, el Banco Santander, la Caixa también, estas transnacionales están expoliando los recursos naturales, están sometiendo a la población prácticamente de esclavitud con una sobreexplotación laboral fortísima, están desplazando a las poblaciones, provocando a veces masacres en los pueblos indígenas, en definitiva sometiendo a estos pueblos pues a un empobrecimiento mucho mayor del que ya tienen y siempre con la complicidad de las oligarquías locales. Un poco esta es la denuncia que recoge la agenda y que es el quehacer de CESALA.
El 26 d'octubre hi havia algunes notícies que ens van semblar important comentar-les. Parlaren d'unes manifestacions que havia hagut en Guatemala, també relacionades en el mateix tema, altres manifestacions en un poble d'Aragó, Artieda. Parlaren també del vaixell que havia anat en la flotilla de la Libertat cap a Gaza i del tema Malala, que en aquests dies va ser molt anomenat, la xiqueta que va ser atacada per defendre la seva opció d'anar a l'escola.
El fet este s'ha produït en Totonicapán, un departament que el 97% és indígena i una cosa que se diu allí és la història que se repeteix, perquè Guatemala, tristament, és altra vegada notícia per trist, no per coses bones. Entonces, el día 4 de octubre van a fer una manifestació pacífica. N'hi havia diverses organitzacions, també participaven les autoritats indígenes ancestrals i que tenen el reconeixement legítim de la població. Estaven els indígenes ancestrals, estaven totes les organitzacions, n'hi havia xiquets, dones, tot.
I el motiu de la manifestació quin era?
És que n'hi ha una gran carestia de l'electricitat. Allí les multinacionals i sobretot les espanyoles exploten totalment. Tenen grans apagons, són caríssims i ninguna qualitat. I després també ara, en aquests moments, també hi ha unes reformes que ha proposat el president Otto Molina, este militar que va arribar a president, i vol unes reformes constitucionals que també van en detriment de les llibertats i dels logros aconseguits tot aquest temps a través dels acords de pau. I també unes reformes també en l'educació, que també està en detriment de l'educació pública i de les classes baixes. Això és una cosa important perquè no sols en Guatemala, que pareix un país subdesarrollat i que a nosaltres ens pareix que de lluny. Sin embargo, així veiem també moltes coincidències. Així en el poble d'Artieda, d'Aragó, ha hagut un afrontament també amb la policia, perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pretenia expropiar 60 hectàrees que estan dins del terme d'aquest poble d'Artieda, que està enclavat en el Pirineu aragonès. Tot això per a augmentar el pantano de Llesa. Però els veïns d'Artieda, contraris a aquesta obra faraònica que es condena a eixir del seu poble, van eixir a tallar també les carreteres. La Guàrdia Civil va eixir i va obrir pas mitjançant la força i gran brutalitat. L'actuació de la Guàrdia Civil també se va saldar en ferits, però estos diuen que units han eixit més units i en dignitat, que el que volen és evitar l'expropiació. El lema d'esta gent és "No más pantanos", i esa no, "Pueblos y ríos vivos".
En esta tercera campanya, el govern d'Israel va abordar el vaixell i va tindre detinguts els companys uns quants dies. Alguns ja han retornat a casa i altres encara estan detinguts. En concret, els tres espanyols han tornat ja. Però això no vol dir que la campanya hagi acabat. El bloqueig a Gaza, que és considerat com la presó més gran a l'aire lliure del món, continua i deuen estar en aquesta campanya apoyant-la, no, Carmen?
Això que ha passat diu del gran poder que té el govern israelí en tota Europa, en tota Nord-Amèrica, que tots li donen suport, perquè si no, no podria fer això, perquè és el todopoderoso. Està claríssim que ells no van a deixar passar. Entonces, la seva prepotència que tenen, pues, la primera volta n'hi hagueren morts, la segona és que no deixaren eixir, i la tercera volta els han deportat, però no han deixat tampoc entrar. El que passa que ja van en cuidado en que no hagin mort. Entonces, els països europeus tindrien que, per lo menos, a la boca xicoteta, denunciar-ho. I així, l'altra volta, van ser els que van matar de àrabs. Entonces, és distint, que van molt en cuidado en no tocar ni a nord-americans ni a europeus. Aquestes celebracions el que pretenen és conscienciar la població dels problemes que pateix aquest sector. Ja sabem que a les xiquetes, en molts llocs, se'ls destina a ser criades dels homes i també els se nega l'educació, a part de que també són sotmeses a violència física i sexual. Aquesta xiqueta de 14 anys ha fet de la seva vida una lluita per les demés, per a que les seues amigues vagin al col·legi. L'escola on anava Malala han hagut de trencar-la temporalment per les amenaces rebudes. El front de tots els moviments talibans d'Àsia Meridional i Central, tots units, han emitit una declaració reafirmant la legitimitat de la mort de Malala. El que també s'ha aconseguit és que la gent se sensibilitzi i ha crescut el sentiment antitaliban i la gent està amb Malala. Però ahir també hauria que veure que en Europa, que rasguem les vestidures quan veiem aquestes coses i pensem que això és cosa d'aquests països més subdesarrollats, nosaltres més finament, però també es dificulta l'educació quan hi ha aquests retalls per l'educació que tenim pública, obligatòria i gratuïta, que realment repercuteix en la qualitat. Ara veiem que així en l'Estat hi ha pujada de taxes universitàries, retallada de beques, i l'excusa és la crisi, però no és també una excusa per acabar en l'educació pública i de qualitat? i per supost, qui són els que més pateixen aquests retalls? Això fa que els pobres els dificulti més estudiar i n'hi hagi més desigualtat social. També el 9 de novembre vam rebre a Emili Olmos, company de CETSALA, i que va ser el formador del grup dels maputxes de Xile. Ens va explicar com va ser la repressió d'estos maputxes per els colonitzadors espanyols.
És això, història fantàstica de que Colom arriba a Amèrica, la descobreix. Pues ja sabeu que hi ha moltes mentides. Després de l'arribada de Colom i d'altres colonitzadors, van baixant els castellans des de la zona de Mèxic, Amèrica Central, i se'n van cap al sud. I aleshores arriben a territori maputxe, que podria equivaldre a on ara és Xile. Hi ha un riu que és el Biobío. Si Xile té 4.500 quilòmetres de llarg, el Biobío podria estar 2.500 o 3.000 per ahí. Aleshores, aquest riu va ser el límit que ficaren els castellans en un pacte al principi, els castellans i els maputxes al sud, els castellans al nord. Però després resulta que els castellans no estaven d'acord, volien més, i aleshores varen tractar els maputxes des de l'òptica castellana espanyola, que eren feroços quan no eren guerrers, simplement volien que les seues terres continuaren sent seues.
Somos de la gloriosa juventud colombiana, la revolucionaria combativa y hermana.
El 23 de novembre van rebre el programa Marilén Serna, companya del Congreso de los Pueblos de Colombia, que ens va parlar de la situació que hi ha en Colòmbia i del procés de pau que es començava en aquell moment.
Nosotros hemos planteado que desde el Congreso de los Pueblos queremos impulsar la constitución de un gran movimiento social y político que sobre todo facilite la participación de la gente en la construcción de un nuevo país. Planteamos que hay distintas formas de participación respecto a esa construcción de ese movimiento popular. La parte electoral es una forma de participación, pero para nosotros no es la que está en este momento, digamos, en juego. Para nosotros queremos más una participación de las comunidades, ir construyendo un movimiento social donde pueda llegar mucha gente, donde podamos hacer nuestras propuestas, y pensamos que más que todo es la movilización social, la participación de las organizaciones, lo que tiene que lograr, por ejemplo, en el caso del proceso de paz, que se ha llamado el movimiento social a participar en ese proceso, más que participar electoralmente, lo queremos hacer a través de la movilización y la participación social.
El 7 de desembre va versar el programa al voltant de Paraguai. Vàrem entrevistar en Pas Salvadorio a Tomàs Tallas, secretari general de l'Associació d'Agricultors de l'Alta Paranà, Azagrapa.
Azagrapa és una organització campesina, gremial, de pequeños agricultores, donde están nucleados mujeres, jóvenes y indígenas también de la zona. Hemos trabajado del año 1984 aquí en el departamento del Alto Paraná, que se encuentra ubicado en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Estamos en el tema de la producción, la defensa del medio ambiente, la agroecología, la reconstrucción de la comunidad campesina y trabajando también en la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres, los jóvenes también, que en estos últimos tiempos ha sido bastante atropellado los derechos de estos sectores.
Per acabar l'any, el 21 de desembre, Carmen Salaver va entrevistar a Carolina Raboso, membre de Boicot València, que ens va explicar que feia aquest col·lectiu que està boicotejant al govern d'Israel.
BDS són les sigles de la campanya Boicot, Desinversions i Sancions a l'Estat d'Israel.
Caldria dir que el grup este BDS que ha sigut presentat, per qui està format? Per organitzacions o per persones individuals?
La fortalesa de la campanya és que aglutina a totes les persones i totes les organitzacions que ja estaven treballant per Palestina o que de modo individual volen participar d'esta lluita. Aquesta iniciativa està promoguda per la Societat Civil Palestina i va eixir l'any 2005, un any després de que les Nacions Unides declararen que el mur que Israel està construint és il·legal. Farta de tants anys de política d'apartheid, d'intentos de negociacions fracassades, la societat palestina organitzada en més de 170 organitzacions signen un manifest, que és una crida internacional, i demanen a tota la comunitat internacional i també a la població israeliana, que és conscient i crítica amb les polítiques del seu estat, que no col·laboren econòmicament amb l'estat d'Israel ni amb les empreses que en són còmplices de la seva política.
Què és el que es pretén?
El que es pretén és aïllar l'estat d'Israel a nivell internacional. El que es pretén és que deixem de normalitzar les relacions dels estats amb l'estat d'Israel perquè viola sistemàticament els drets humans i la legislació internacional.
S'ha acabat el programa per avui. Esperem d'ací 15 dies que estigueu amb nosaltres i bona vesprada.
Bona vesprada i vos recordem que vos esperem d'ací 15 dies en el nou programa de Nuestro Norte es el Sur.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.